Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbé. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afirma que avui Espanya està més unida que l'any 2017, després de l'aprovació de la llei d'amnistia, i que el perdó és més poderós que la rancúnia. És la publicació que ha fet a X, l'antic Twitter, minuts després que el Congrés dels Diputats hagi aprovat aquesta llei. Qui també ha reaccionat és la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que diu que cada cop veu més a prop el seu retorn a Catalunya, tot i que sap que amb la causa que té oberta per Tsunami Democràtic serà complicat. Ho ha dit a TV3.
Sabem que això serà difícil perquè el magistrat, el García Castellón, ha anat ensenyant que està disposat a tot per esquivar la llei, per no aplicar-la, per continuar fent política des d'un tribunal. I crec que nosaltres haurem de seguir pel camí de la lluita i també estem preparats per fer-ho.
La majoria d'investigats per la causa de Tsunami Democràtic fa força temps que van marxar de Catalunya pel risc de ser empresonats. Molt pendents, per tant, de totes les reaccions que arribin després de l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia ara fa pocs minuts al Congrés dels Diputats. Avancem amb més qüestions. Càritas Barcelona està al límit. L'entitat diocesana avisa que no té recursos per atendre més gent. Per posar un exemple, l'any passat va destinar gairebé 1,3 milions d'euros a pagar ajudes per l'habitatge. 7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona estan en risc d'exclusió social i més de la meitat de les persones que reben ajuda de l'entitat viuen de relloguer. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia, això vol dir famílies senceres dormint en una habitació, compartint el pis amb altres famílies, ja siguin desconeguts, familiars o amics. 2/3 de les ajudes econòmiques que dona Càritas Barcelona són per l'habitatge. Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, explica a quins problemes s'enfronten les persones que viuen en aquesta situació.
Estem parlant de prop de 20.000 persones. Ens expliquen com és viure amb aquesta inseguretat constant, que et puguin fer fora d'un dia per l'altre, de no poder accedir a la cuina o de tenir un horari per compartir un lavabo. La por d'estar convivint amb persones desconegudes i la falta d'intimitat, les dificultats de criança que afecta en el benestar de les persones i dels infants que viuen en aquestes llars.
Càritas de Barcelona avisa que no pot atendre més persones, per això reclama a les administracions que facin la seva feina d'atenció social a les persones que ho necessiten, es posin d'acord amb qüestions bàsiques com l'habitatge i compleixin amb les lleis que ja hi ha, com per exemple amb l'obligació d'empadronar a tots els ciutadans perquè així tinguin accés a la salut o a l'educació.
Moltes gràcies, Pau. I més qüestions. La pròxima edició del Saló Internacional de Logística del Consorci de la Zona Franca comptarà amb 650 empreses participants. 3 de cada 10 són estrangeres. El certamen se celebrarà del 5 al 7 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Unes xifres que el delegat especial de l'Estat al Consorci, Pere Navarro, ha remarcat.
Más del 35% de empresas que son internacionales. Por tanto, esto genera una dimensión que ya la tenía, pero una dimensión muy especial desde el punto de vista de la internacionalidad, desde el punto de vista de la referencia internacional del SIL en Barcelona.
Els organitzadors calculen un impacte econòmic de més de 50 milions d'euros al conjunt de l'àrea metropolitana. El SIL enguany presentarà 176 novetats mundials i posarà el focus en la innovació i la digitalització de la cadena de subministraments. Destaca també l'increment de startups participants, que passen de les 50 de l'any passat a 120 en l'edició d'enguany. I abans dels esports, una darrera informació. Passem per Berga. La plaça de Sant Pere ha plegat centenars i centenars de persones durant la primera Patum de Lluïment. Té lloc l'endemà d'una multitudinària passada que s'ha allargat fins a les 5 de la matinada, tot això sense incidents. En parla l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
Com a bergadans i patumaires ens hem de felicitar, crec que va ser un passacarrers que a nivell d'incidències no n'hi va haver, per tant, jo crec que ja és un molt bon inici de Patum. Evidentment hi ha gent que dirà, oh, hi havia molta gent, moltes empentes, bàsicament amb els gegants, o de sempre, però jo crec que va ser un molt bon inici de Patum 24.
Plana esportiva en futbol sala, partit transcendental pel Barça aquesta nit contra el Manzanares. Els blaugranes només els van guanyar per poder classificar-se per les semifinals de la Lliga. Els de Jesús Velasco, que havien guanyat el primer partit de l'eliminatòria, no van saber sentenciar en el segon duel a la pista rival, forçant així un tercer duel decisiu al Palau. I és que l'equip confia en el factor pista a favor per poder endur-se la victòria i el bitllet per unes semifinals que l'enfrontarien al Cartagena, eliminant l'Inter per la via ràpida amb un global a la sèrie de 2-0. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies a les dues. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana i Joan Trias.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Sis minuts que passa de la una del migdia. Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt contenta.
Com estàs?
Acalorada, contenta.
Sí, fa calor ara, eh?
Sí, no, és que no deien que avui baixava la temperatura o no sé què. Què ha passat? Què ha passat? Bueno, estic suant, no passa res.
No, 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 ara és... comença l'època, comença, eh? T'ho dic perquè vindràs el juliol...
Sí.
I patirem aquí.
Però jo aquí dins sóc feliç el juliol.
Ah, això t'anava a dir.
Jo aquí dins sóc molt feliç el juliol.
Ah, això t'anava a dir.
Jo no marxaria.
Perquè aquí molt fresquet.
Correcte.
I surts a fora al carrer...
I no, i morir.
Uf.
No, no, no pot ser.
Escolta, avui ens toca, si no erro, una segona part.
Sí, senyor. Sí, senyor. L'Starter Kit de l'òpera. Que havíem dit que faríem...
Starter Kit, m'encanta.
Sí, 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 que recomanaria 10 òperes per començar. Mm-hmm. La setmana passada vàrem fer 5, aquesta setmana doncs fem 5 més, perquè no hi hagi excusa i que podem començar. Recordem, important, Joan, que ho hem endreçat cronològicament.
Vinga.
Vale? I que entre moltes... hi ha molts criteris, sí, però m'he basat en 3 pilars, va, base, per seleccionar-les, que sí, són, una, l'accessibilitat de la música, que sigui música que entri fàcil, guai, sí, bé, que se t'enganxi. Dues, l'interès de l'argument, perquè hi ha arguments que, bueno... Ja sabem. Bueno, sí, ja vam parlar del Trovatore, que hi ha un concurs anual,
sí,
per treure l'entrellat, i encara a dia d'avui no se sap, no?
Vam fer un Trovatore aquí al Liceu?
No, sí.
Fa 2 anys, em sap.
No, aquest any, no? No va ser aquest any.
Jo vaig veure fa dos anys, diria.
Va, pot ser, pot ser.
Que era, vam posar com una espècie de quadrat plataforma que s'aixecava.
Sí, que hi havia les fosses al terra,
ah,
no?
Exacte.
Sí, sí, sí.
Sí, aquest.
Però és que jo el Trovatore, jo, la veritat, els directors d'escena els diria, feu el que vulgueu, si esto es un despropósito de argumento. O sea, ¿qué más da? O sea, ¿ha quemado mi hijo por error? ¿Qué es eso? Saps? Clar, vull dir, Trovatore, l'adoro, m'encanta, piel de gallina, però no la recomanaré per començar, perquè ja, la penya ja, és en plan, ja, què ha passat? Però si és que no sabe ni Verdi, lo que ha passat ahí no sabe nadie.
És igual.
Vale, pues així, l'argument, i últim pilar bàsic és el hit. Per què? Doncs perquè sóc molt i molt conscient que sempre agrada als neòfits.
Sí.
Per què? Per una cosa molt natural, i és que t'acosta immediatament a un mundillo que et sembla superallunyat.
Clar, allò de... Em sona?
Em sona és la clau per acostar-t'hi.
Ah, exacte, ja,
totalment. Vinga, va, sense més preàmbuls, comencem. Bueno, vull que sapigueu que el Joan estava aquí cantant a ple pulmó, no va passar res.
Sí, sí, sí.
Tot.
No, sí que passa.
Sí? Ah, però a mi ja m'agrada.
Ah, vale.
Bueno, hitazo.
Vale.
Ja us
sí,
he posat
sí,
el hitazo, clar, clar, clar.
Una meravella, això.
Sí, absolutament. Bueno, després de les recomanacions que vam fer la setmana passada del barroc i del classicisme, mm-hmm, doncs ara ja fem el salt a, bueno, la superèpoca, clar, el romanticisme.
Bueno.
Som-hi, full, clar. Recordem una mica, super a grosso modo, les característiques d'aquest període, que crec que és important. I què passa? Doncs que els formalismes es trenquen. Totes aquelles estructures tan, tan rígides, tan sòlides, tan ornamentades, se'n van a la porra. Per què? Doncs perquè els compositors es converteixen en artistes creadors i el que volen transmetre no és tant la filigrana de la partitura, sinó l'emoció de la seva obra. Vale? Així que què passa? Doncs es produeixen diverses cosetes. Hi ha una mirada cap a les arrels, cap a la tradició, també és el temps dels nacionalismes. Sí, també neix una espècie de gust per les cultures llunyanes, exòtiques, d'aquí les Turandots, les Carmens, etc.
Sí.
I l'escenari es fa servir com una plataforma de reivindicació personal, social i política.
Fixa.
Amb tot això, les trames fan un gran salt i passen de ser gestes superèpiques i mitològiques i todo muy grande per parlar de la realitat, amb personatges de carn i ossos, amb tot, no? Amb la seva vulnerabilitat, amb la fragilitat. Per què? Doncs perquè l'art comença a imitar la vida, tant per lo bo com per lo dolent.
Ai.
I què passa amb el romanticisme, que no gusta tanto a ti y a mí, porque, porque somos así, tú y yo? Que el leitmotiv, que a part de que entra a nivell musical, que lo he jugado ahí bien, el leitmotiv més recurrent de tots és l'amor.
Sí.
L'amor, concretament, l'amor impossible. Eh? L'amor com una fita que no s'aconsegueix mai i en molts casos implica sacrifici, muertes vàries, etcètera, etcètera, etcètera.
Saps que ahir vaig publicar un tuit
sí,
i tenen moltes ganes de llegir-te'l.
Per favor.
Ah, és un tuit, és molt curt, això. Però ahir vaig tuitejar escoltat pel carrer. Això és verídic, eh?
Vale.
Escoltat pel carrer. És que jo, com a romàntica empadernida, no sé, suposo que algun dia tindrà sentit tot plegat. I jo vaig afegir, no saps com t'entenc, companya. Aquí és romàntic, és romàntic. No hi pot fer res.
Jo m'hi barallo per no ser-ho, però no me sale.
No
me'n
surto
mai.
Jo ho he intentat,
sí, sí,
però
sí.
No...
Hauríem de tirar cap al classicisme, tot més frívol i tot més ja-ja-ju-ju. I jo què sé. Sí, sí, sí. Quiero un miriñaque y dejarme de tonterías. En fin, va. Seguim, seguim. Primera recomanació amb aquest hitazo, data de l'any 1832, i és L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. I penso que és una obra absolutament ideal per posar el pauet allò dins de l'aigua de l'òperita, vale?
Sí, senyora.
Perquè la setmana passada parlàvem de vodevils, de la comèdia d'enredo. Doncs L'Elisir és una comèdia romàntica.
Sí, sí.
Esto es así. La història és lleugera, divertida i superfàcil de seguir. Està molt ben explicada, vale? Se centra en el camperol Nemorino, que s'enamora de la Dina, que és la noia guai del poble. I per aconseguir que ella s'hi fixi, que li pari una mica d'atenció, decideix recórrer a l'elixir màgic de Dulcamara, que, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, és un mercaxifle de primer nivell.
Però si ja t'ho diu el títol, de què va?
Sí, sí, d'un elixir d'amor,
ja
bueno, com Tristany i Isolda, però mal, que ja ho dèiem, exacte. Així que la simplicitat i l'humor de l'argument la fan super encomiable, vull dir, és molt tendre, molt tendreta de veure, és molt accessible per grans, per petits, per neòfits, per experts, i és molt entretinguda, que a mi això em sembla molt important per començar una òpera, que t'entretingui, no?
Sí, si no.
Sí, perquè dius, bueno, sí, muy bonito todo, muy grande todo, pero...
Clar.
I aquí no passa. A mi, el que més m'agrada de l'Elisir, personalment, són els personatges. Perquè, a part de ser molt entenedors, en el seu moment ho són molt pel públic d'avui en dia. Dèiem, comèdia romàntica. Doncs ara us fem la comparativa. Nemorino és l'heroi romàntic i turpot. És torpe, és entranyable perquè és torpe. La Dina és la noia llesta, independent, encantadora del poble, com la vella de la vella i la bèstia.
Sí.
Pues la que lee, pues esa, pues es esa. Vale? I després tenim Belcore, que és el buenorro que quasi s'emporta la noia.
Però...
No, imagínatelo, el más puro estilo quarterback, americano. I, per acabar, tenim el Dulcamara, que és qui ho enreda tot amb còmics resultats. Clarament, és la fórmula de comèdia romàntica, vamos, que tenim des de Jennifer Aniston passant per Ryan Reynolds, però al segle XIX. Així que és connexió immediata.
Sí.
I és molt, molt fàcil de seguir. També hi ha un punt molt positiu amb l'Elisir, que la durada és bastant moderada, no són aquelles 6 hores de...
no, eh?
Que dèiem. No, són dues horetes amb un descans, i a part dels aparts de ser molt entretingut, tenim un cor, tenim una escenografia vistosa, sobretot amb el carro de pòssimes del Dulcamara, que sempre hi ha els escenògrafs allà, se quiten la... Bé. I
la
passa...
La capa.
Sí, la capa, exacte.
La capa.
Treuen el barret. Així que passa molt, molt ràpid. És en italià, però pero recordemos que Dios inventó los subtítulos para algo, así que por favor no cunda el pánico.
I no li dio... una cosa molt tonta?
Eh? Sí.
Val. Tu saps que jo parlo italià?
Sí.
T'has preguntat mai per què?
No.
Val. Saps que vaig compartir pis amb italians?
Sí.
Això sí que ho sabies,
sí,
eh?
Fins aquí sí. Fins
Val.
Aquí sí.
Llavors, allà em vaig anar acostumant l'oïda.
Vale.
Però a partir de que vaig anar a poder veure òpera...
Sí o no?
Hosti, l'entenia.
Veus? Bé, és que s'entén molt bé.
S'entén molt bé quan és italiana,
s'entén molt bé, s'entén molt bé.
És així?
Sí, sí, sí. Si acostumes l'oïda a la sonoritat... Vull dir, hi ha determinades obres que tenen un... Bueno, a mi ja m'ho diuen, que tengo italiano decimonónico. Quan vaig a Itàlia arriben molt... Perquè, bueno, tinc l'italià de les òperes.
Uau.
Acérqueme, por favor. El... Saps? Jo parlo així, és una mica...
Me hará el placer, Usía.
Sí, 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 riuen de mi. No sé què em va passar en un avió, que vaig demanar llet, o no sé què, que em va mirar la hostessa, en plan, què dice? Que va, que no sé.
Tira, tira.
A part dels aparts, què passa amb l'Elisir d'Amore, Joan? Uh-huh. Doncs passa una cosa que jo li tinc molt especial carinyo i realment, de tot cor, penso que és l'òpera ideal per començar, perquè amb ella vam començar aquesta secció en aquest programa.
Ep.
No sé si te'n recordaràs. Així que, nois, si voleu començar amb alguna cosa, comenceu amb l'Elisir d'Amore, que
ara
us encantarà, us agradarà molt. I seguim, seguim amb les
Vinga.
Recomanacions.
Vinga, anem a la segona, eh?
Sí, 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 perquè si el que voleu és... Oye, jo que voy a l'òpera, jo quiero un drama. Gordo, ah, jo quiero un drama, jo quiero ahí... Ah.
També hi ha gent d'aquesta, eh?
Home, tu i jo som una mica d'aquests, també.
Perquè som romans.
Correcte. Doncs, si voleu començar amb un drama, doncs no, jo no puc fer res més,
sí,
jo tampoc, que rendir-nos davant del gran Giuseppe Verdi,
sí,
i la seva Traviata.
Home!
Home, què hem de fer?
Sí,
hem de fer veure que no hi és? No podem. No podem. No podem.
És que la Traviata és dolenta. Va, home, va!
No es pot.
No es pot.
Aneu a cagar la via.
Ja
no, no és veritat.
Mai he entès aquesta expressió, per això ja en parlarem un altre dia.
Bueno, sí. El léxico. En fi, què dèiem? La Traviata. Tant l'obra com el compositor, jo crec que una de les coses que a mi m'agrada més destacar és que per primera vegada s'aconsegueix posar un mirall davant del públic per criticar-lo sense embuts, i això és molt top. Bueno, això ja sona,
home,
hitazo.
Hit.
Ja estem connectats.
És hit.
Ja connectem, ja immediatament, esto me suena, Pepe, esto me suena.
Sí, sí, sí.
Perfecte. Doncs.
És que cada vegada que escolto jo aquesta... Una cançó de pera transporta, també, no? A parlar
sí,
de la història
i tant,
real.
I tant.
A mi em transporta molt. Jo cada vegada que escolto aquesta cançó, veig una taula llarguíssima, que això ja ho té l'òpera, eh? Veig una taula llarguíssima amb un dinar, un sopar, amb molta gent... Aleshores m'imagino com gent
sí?
tirant-se copes de vi als morros, però en càmera lenta.
Oh, fantàstic, com la Gran Bef, però en la Traviata, me parece bien.
Per què? No ho sé.
Però és que
però
ja...
és una...
Jo crec que acabes de definir la Traviata en una imatge.
Sí.
Perquè ja vindria a ser això.
És que, sí.
És que ja és això. Ja que sí,
és veritat.
Sí. Compro.
És veritat.
Compro. Si hagués de fer... Mira, la propera
no sé
Traviata que faci, faré aquesta sinopsi.
Si us plau.
Dient honor teu...
No.
I en honor teu, fotré allà els... un munt d'especialistes.
És així.
És molt bé, molt encertat. Doncs, evidentment, com molt bé has mencionat, el primer que hem de dir és la trama. La trama és molt, molt xula. Per què? Doncs perquè està basada en una novel·la que alhora s'inspira en un personatge real, perquè la Dama de les Camèlies ja s'inspira en una cortesana
sí.
que va existir.
Sí.
Per més dades de desinformació, escolteu-vos el programa de la Traviata, que ho expliquem amb tot detall. Què passa? Doncs que davant d'una història així, la veracitat i l'autenticitat de tot el que passa s'allunya moltíssim de la rimbombància que sovint el públic pensa que ha de ser l'òpera.
Ara.
I això mola. Perquè dius, ah, bueno, ah, esto lo entiendo, con esto conecto, i això és guai, no? En segon lloc, La música és emoció en estat pur des de la primera fins a l'última nota. Està plena de contrastos, moments que et corprenen, entenguis o no, de clàssica, perquè és un llenguatge que entra fàcil, molt descriptiu, t'acompanya, t'acompanya perfectament. Tercer lloc, la història és directa. O sigui, no hi ha enredo. Està molt clar el que t'explica, i a més és molt apassionant. Tot és, me comprimo, no, per què, la vida, horror, me marginen, saps?
Comèdia no és. Comèdia no és, ens està quedant clar, això,
No, no. Què passa? Se centra en l'amor tràgic entre una cortesana i Alfredo, que és el niño bien. I què passa? Tot això, doncs, ens explica totes les traves absolutament insalvables, spoiler, és insalvable, això, que condicionen aquest enamorament. I, evidentment, acaba fatal. Acaba en l'amor d'ella, que té tuberculosi, a més, ella queda absolutament marginada per a una societat que li estava fent festes fa 4 dies,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I a part de tot això, a part d'aquesta història d'amor, el que a mi em sembla més interessant és que, més enllà d'això, ens parla de moltes altres coses amb molta profunditat, com les normes socials, els prejudicis, la hipocresia, i el que a mi més m'agrada, i per això la recomano, ens parla de la realitat d'una època que, per desgràcia, encara ressona molt fora a dia d'avui. I tots aquests prejudicis i estrats socials continuen igual de vigents, amb la qual continua sent interessant, avui.
Sí, sí, sí.
Durada. Doncs vinga, tenim 2 horetes i mitja.
Val.
Acostuma a tenir 2 entreactes. Està en italià, però passa volant. Per què passa volant? Perquè té, és el que deia al principi, té moments de molt contrast, d'acord? Tenim dansa, tenim un gran cor, tenim canvis d'escenografia bastant brutals, perquè estem parlant de la High Society de París, amb la qual, mira, Joan, no conec a ningú que se li hagi fet llarga.
No.
No m'ha passat.
No.
Et pot agradar menys, et pot agradar més, però ningú m'ha dit que és més llarga. No ha passat, no ha passat. Així que si us agraden les històries basades en fets reals i us encanta emocionar-vos amb la música, aquell momento gallina de piel, La Traviata és la number one per començar.
Va, seguim amb més?
Seguim. I ara, bueno, voy a desvelar un secreto a voces, perquè crec que, si jo us dic Carmen, de Georges Bizet, si aquest no és l'epítom de los hitazos operísticos, jo ja no sé què hacer en la vida.
Sí. Qui no conegui això...
És que no.
Viu en un altre planeta.
No pot ser, això. No. I a més és superemocionant.
Sí,
tope! Dóna una adrenalina.
És així.
Fantàstic. Vinga, doncs, tenim la nostra Carmen, estrenada l'any 1875, amb una música, és que no cal ni que ho digui, però és absolutament memorable. Sí, això és memorable. Sí. És un fet, és un fet.
Té molts hits, Carmen?
És la mama dels hits.
Sí,
És que els té tots, els té tots. És així. Que si el torador, que si l'habanera, que si l'obertura... Tot. I és el que dèiem, aquesta partitura és reconeixible i enganxosa, que és una barbaria. És que no se puede. A més, és que és superpopular perquè la coneixem de tot arreu. S'ha fet servir al cine, a les sèries, als anuncis. O sigui, està tot arreu. T'agradi o no el mundillo de l'òpera, Carmen, et connectes immediatament, perquè et sona per força.
Sí.
A part de tot això, que ja et connecta, la trama és molt apassionant i molt directa. M'he fixat que totes les que he triat tenen una trama molt directa. No hi ha molt d'enredos. Te hablo d'esto i te hablo claro.
Floritures no, eh?
No.
Som-hi.
Jo crec que per començar no cal.
Clar.
Esto va d'esto, vamos a hablar. Ja està.
Esto va d'esto.
Sí. I de què va esto en concreto, esta Carmen?
Va.
Doncs tenim amor tòxic, passió, gelosia, insurrecció, tragèdia... Tot i ser molt directa i senzilla, ho té... Tot. Per què? Perquè el libretto de Henry Meillac i Ludovico Halvey és una adaptació d'una novel·la, però supersimplificada. I què passa? Doncs que l'argument és, el que dèiem, directe, i el ser directe és molt fàcil de seguir.
Sí, molt
fàcil de seguir. A part d'aquesta lectura ja més sentimental, també aborda temes més complexos, que a mi això m'agrada, una mica com a La Traviata. Ens parla de la llibertat, de l'obsessió, del destí, de la raça, dels prejudicis... És molt completa.
Coses, sí.
I a mi, que l'òpera no es quedi en una capa superficial, rotllo de chica conoce a chico, se enamoran, però com és una òpera sale mal i tots mueren, que està guai.
Sí.
Però si hi ha algú més, per mi quasi que millor. I sí, aquesta sí, té sí, xitxa sí, sí. I de la bona.
De seguida ens expliques els personatges. Abans, torno a fue de Abuelo a Cebolleta.
Perquè
vaig tenir l'oportunitat de... que jo estudiava història. I vaig tenir l'oportunitat d'estudiar un any a l'Arxiu d'Índies a Sevilla. I la Facultat d'Història, on jo estudiava... Clar, és que et juro que em posava els auriculars...
Sí.
Cada matí no, però cada setmana segur. Uh-huh. Em posava els auriculars al claustre de la Universitat d'Història...
Oh, wow.
Perquè la Universitat d'Història és l'antiga fàbrica de tabacos.
És veritat que ho vam parlar.
Surt Carmen.
És que ets tan romàntic. És que mira tu vida. Ja. Què quieres? Què vols? No,
clar, és que comento aquestes coses i després dic... Uf,
no, però és fantàstic.
Quina tolla.
No, jo connecto. Va, per favor, que va. està molt bé.
Va. Una mica tolla, però sí.
Sí, va. Ai, que guai.
Va, personatges.
Vinga, personatges. Són complexos, però a part de ser complexos, el que a mi més m'agrada, diguem, és que són molt humans.
Mm-hmm.
Són molt vius, molt presents, no? No hi ha el típic heroi o la donzella fleuma esperant rescat, que a mi... Està bé, però em cansa una mica. Ai, rescátame, Pedro. No quiero. En fi.
Pedro,
què
Pedro,
tenim?
Pedro?
No sé quin és Pedro. Avui m'ha donat per Pedro.
Ah, va.
Hoy está Pedro con nosotros.
No sé
quién es Pedro.
Igual ens vol dir alguna cosa.
Però tampoc no sóc una donzella en apuros, así que no nos hace falta Pedro, no, ja no. Pot anar marxant.
Ni Pedro és Pedro, ni Begoña és Begoña. Saps el que et vull dir?
Correcte. Joan, per favor. Va, qui tenim a la Carmen? Doncs tenim a Don José, que és un possessiu i un basuro de manual. Després tenim la Micaela, que és una noia de poble, però que va a tope amb els seus propòsits allà, superlluitadora. I la prota, la gran prota, la Carmen, que és forta, però alhora és descarada, és carismàtica, és capritxosa, és intel·ligent, és valenta. Són personatges 360 i això és superimportant per connectar amb el que està passant dalt de l'escenari. I tots ells estan plens de dubtes, de contradiccions. No és una història fàcil, és una història molt complexa i això per mi sempre és maco de veure. ¿Vale? Nivell desplegament és l'hòstia, ¿vale? Perquè
clar.
No li falta de res. 8 protagònics, cor, ballarins, grans moments grupals,
sí.
Juerga, un desplegament d'escenografia i vestuari normalment bastant brutal.
Sí.
Així que Carmen per mi entra per les oïdes, per l'emoció, però també per la vista.
Sí.
I si no has vist mai òpera, que... te la posin allà, patapumba.
Clar, és un espectacle.
Ah, exacte. Sí. Durada. Estem entre 2 hores 45 i 3 hores. Per què? Doncs perquè depèn de la versió. Existeix la que és tota cantada i una altra que té parts parlades.
Mm.
I en aquest cas l'idioma és el francès.
Toreador. És una clàssica.
És que...
Ja està.
Hasta Bart Simpson, Toreador, cara de melocotón. És que, venga, hombre, és que és maravilloso. És que és lo más. I tanquem l'episodi de Carmen.
Sí.
Perquè si volem parlar de crítica social,
sí.
D'emmirallament i de verisme, verismo, recordemos, viene de verdad, és a dir, la corrent més realista del romanticisme, doncs no puc deixar de parlar. Ja no està en gaire rànquings, però jo l'he de dir, perquè jo crec que és superguai per començar.
Jo que ja l'he vist, et diré que és una òpera.
Mm.
Que jo no l'he vist, no puc jutjar.
No l'has vist mai?
No.
No te puc creer.
No, l'he vist mai. No puc jutjar, per
ja
tant...
Ja tenim plan.
Si en si...
Ja tenim plan.
L'òpera en si sencera m'agrada o no. Ara, el que sonarà, per mi és una de les millors àries de la història de l'òpera.
Doncs vinga, posem-la i després ja revelem quina vinga, òpera va. És.
Quina passada d'ària.
Bueno, És meravellós. Estem davant de Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, i és la bomba. Sí. És la bomba. Bueno, hitazo. Què he de dir jo d'aquest hitazo?
Jo no puc dir res, estic enamorat d'aquest
hitazo. Que s'ha fet, a més és que s'ha fet popular, popular no, popularíssim. Sí. Està a la cultura popular arreu. I encara que el títol de l'òpera, mira, tu mateix no l'has vist, és una gran desconeguda, però aquesta ària la coneix tothom.
Tothom. Sí, és així.
Vale? Aquí tornem al tema de la durada, perquè si us intimida això de les 2 hores 45, 3 hores, aquesta és perfecta. Pagliacci dura 1 hora i quart.
Ah!
És un pim-pam, un visto i no visto.
Vinga, és un tràiler, això,
és un visto... Sí. Passa més ràpid que una pel·li.
Sí.
És fantàstic. Nivell trama, que per mi és un must-have, vale? M'encanta la trama. Tot es construeix al voltant d'un triangle amorós entre Canio, que és el prota, aquest que hem sentit plorant, la seva esposa, la Nedda, i l'amant d'ella, que és en Sílvia.
Ai.
Però no és el típic tripijoc, no és, perquè no? Està plantejat de forma superrealista, molt, molt crua, humana i directa. O sigui, no hi ha tonteries, no hi ha paños calientes. És molt bèstia. Vale. És una opera bèstia, eh? O sigui, no balleix con niños igual.
No.
No és apte, no és apte. No, és bèstia, és bèstia.
És escurilla, eh?
Sí, igual que Carmen és bèstia cap al final, aquesta és bèstia tot el rato.
Vale.
És com un guau, men, que mal tot, saps? Sí, perquè a més és una obra superprofunda, no és gens superficial. Des de la primera nota, la toxicitat supura. Ho veus de venir, però és que ja t'ho diuen ells mateixos. Només comença l'òpera i hi ha com una espècie de narrador que et diu bueno, todo va estar mal, ¿vale? Sí. I fa una reflexió molt heavy, per ser el segle XIX, parla de violència de gènere, parla de la possessió, parla de la complicitat d'una societat massa acomodada, i és que és una passada que s'estigui tractant aquests temes d'una forma tan brutal i tan directa, i a més, per si fora poc, està super ben explicat i és molt fàcil de seguir. O sigui, és super complex, però super ben exposat, amb la qual és molt top, molt guai. La música, com ja heu pogut sentir, és... La paraula crec que és impactant. T'impacta.
Sí.
És com guapa.
Sí.
Clar, t'estan parlant de coses molt bèsties, amb una música molt crua, molt bèstia també, molt apassionada, molt dramàtica, i té el plus, el superplus que dèiem, que entri per la vista, que la posada en escena és sempre molt vistosa. Per què? Doncs perquè el context que tria Leoncavallo per explicar aquesta història és el d'una companyia de circ itinerant, amb la qual cosa els protagonistes són els actors d'aquesta companyia de circ, i el cor fa de públic.
M'encanta.
Amb la qual cosa, tots els que ja sigueu amants del teatre, que us agradin al teatre, hi ha un punt de llenguatge de meta, de metateatre.
Metateatre o metaòpera,
Total, és que li dona un plus de llenguatge escènic molt guapo. Vull dir que, per mi, ho té tot. Ho té tot, i per la gent que ja li agrada anar al teatre... Paglia, per això deia que a tu t'encantaria.
Mira, apuntada, eh?
Sí, ja tenim plany. Data de l'any 1892, però... I això m'hi comprometo, i qui no, que em vingui a buscar i em digui, Maria, no tens raó. Crec que el tractament hiperrealista que té la fa super, super contemporània per l'espectador d'avui dia. Això és el cor. És que és una
cosa... Meravellós.
No, i és una meravella perquè parla de tota aquesta precarització del món de l'art, però des d'un cantó com... Som penya que és tan veterana, que ja estan tan cremats, que ja no poden més, i tu i jo quantes vegades no parlem aquí de... És que t'encantarà.
Sí.
De veritat, us la recomano molt. No acostuma a estar als rànquings, però per mi és ideal. Hora i quart de fuà.
De fuà. Perfecte.
Sí. I ja arribem una mica al final del nostre rànquing. Sí, bueno, hem dit 10 i 10 han de ser, clar.
Podrien ser 15,
Podrien ser 15, però són 10. No vull saturar, tampoc. Vull donar totes les opcions que jo penso que... Aquí hi ha per a gusto comèdia, tragèdia, comèdia romàntica, drama... O sigui, us he portat de tot. Clar, és que no podia faltar. És que aquest senyor no podia faltar, perquè és un prefe nostre, lo queremos un montón, ¿vale? És el rei del sentiment, és el besavi de la banda sonora.
Si som romàntics, Maria...
És que què? Què hem de fer? El senyor del bigoti i el barret ladejat. Home, a més, és que que està d'aniversari aquest 2024.
Sí,
clar,
tota
aniversari, clar, 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 els 100 anys de la seva mort, i ell és Giacomo Puccini.
Eterina manina, serà la finisca
Vale, t'ho he dit una cosa. Així com Pallacci em dona la sensació que agafen un ganivet i te'l claven i forcen, amb Puccini tinc la sensació...
T'acaricia l'alma, tio.
Sí, però amb el mateix ganivet.
No, clar, però perquè ell ho té tot. Ell és el rei del sentiment, pa lo bueno i pa lo malo.
És tendre,
sí.
Però...
Saps allò que dèiem al principi de les característiques? Les característiques del... Sí, sí, aquí los efectos, és meravelloso, gràcies. Entre el gos que i el...
Juro que ho he escoltat i he dit... ho has fet i no te n'has adonat. M'ha passat, m'ha passat. Havia de passar un dia, ha estat avui.
D'acord, és que és Puccini. És l'efecte Puccini.
Sí. L'efecte Puccini, s'hauria de fer un estudi.
Sí, sí,
però
sí.
Però és meravellós, és meravellós.
És el que dèiem al principi, que dèiem una particularitat del romanticisme és l'escenari es fa servir per lo bo i per lo dolent. O sigui, el que s'expressa, s'expressa. I en això Puccini és que no té rival. Lo bueno és increïble, musicalment et connecta, lo malo és increïble, musicalment et connecta, plores, rius, és una cosa que és maldito Puccini.
Sí, sí,
com
sí,
lo
sí.
Haces? Deja mi corazón tranquilo, suelta, quita. Però, mira, mira, aquesta és l'òpera per joves. Perquè si ets menor de 30, aquesta és l'obra per començar,
sí?
Penso jo. Jo crec que sí. Doncs perquè els protes ja són joves.
Ah.
I no només són joves, sinó que tenen un tractament realista full. O sigui, són els protes d'una sèrie. Perfectament.
Ah, boníssim, això,
Sí, és que podria ser una sitcom sense cap mena de problema. En realitat és un Anatomia de Grey, però con artistes, saps? Jo penso que sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Però, bueno, ja ho sabeu, són joves, són artistes, i sobretot, i el més important, és que són precaris. I això és important.
Sí.
Què ens expliquen? Doncs tots els seus daltabaixos, tant laborals, com sentimentals, com vitals. Així que és una obra com la vida mateixa, plena de contrastos, amb alegries, amb penes, amb injustícies, amb juergues descontrolades. És un relat de 1896, però si la veieu, veureu que podria estar passant perfectament el 2024. I dius, tot i que... És veritat que a nivell hitazos potser es queda una mica més enrere si no ets del mundillo, ¿vale? Però què passa? Que la música és super entenedora perquè acompanya. És el leitmotiv, ¿vale? És l'inici del leitmotiv, el que serien les bandes sonores més endavant.
Sí.
Amb la qual cosa, tot i que no estiguis, este hit me supersuena, vas seguint l'obra i vas transitant gràcies a la música d'una manera molt i molt senzilla.
Absolutament.
A més, les melodies són boniques, són super descriptives. El que dèiem, té més a veure amb una banda sonora que amb el que prejutgem que serà una òpera. I
em recorda molt a un musical.
Bueno, és que... Clar,
Rent.
És que Bohème és el pare dels musicals, al final. És que...
No,
ja ho dèiem.
No, i ho va dir el creador de Rent, ho va dir,
Bueno, és que
es va inspirar...
No, és literal, o sigui, és que hi ha fragments literals. És així.
Sí, sí.
La duració de l'obra és moderadeta, també. Són 2 hores i mitja, té 2 pauses, i... A mi la posada en escena em sembla superxachi. Per què? Per què? Xachi, és la paraula que...
Bueno, xachi.
Tot passa al París del 19. I la recreació d'aquell encant i de la pobresa del barri llatí, amb les buhardilles, les cafeteries, els mercats, per mi és un plus. Per mi és un win-win, perquè té molt de carisma l'escenografia. I, per últim, jo crec que, com molt bé deia Joan, el que hem de destacar de la Bohème, sobretot, és l'immens impacte que ha tingut a la cultura popular.
Absolutament.
Perquè ha sigut un abans i un després, la Bohème. Deies, 1996 es va fer Rent. Rent, ara. Que és la versió musical. La versió musical, és tal qual.
Sí, és tal qual.
Agafa la Bohème, la converteix en un musical, però l'ambienta a Nova York i la fa servir per abordar... Igual que a la Bohème s'aborda la tuberculosi i la precarietat laboral, doncs amb Rent parla del sida i de la precarietat dels joves més alternatius.
Sí. pràcticament el mateix.
Clar, és que és ja supervigent. També la tenim a Moulin Rouge, de 2001, que es va inspirar en la trama, 100%. I aquesta òpera, més, ha aparegut, ha estat mencionada i s'ha inclòs, vamos, en pel·lis, en sèries. Us porto una minillista que són Moonstruck, The Leftovers, The Big Bang Theory, Hannibal, New York, I Love You... I he parat aquí perquè és que tenia una llista de 30 noms.
Hi ha molts més.
Una passada. A cortar el subidón musical, Joan, pretenies tallar-me el subidón musical? Home, per favor, per favor. Bueno, nois, si teniu ganes d'iniciar-vos amb Puccini, que ja sabeu que no es tiene corazón robado, si voleu riure i plorar pels iguals, i voleu fer un check de les obres més representades de la història de l'òpera occidental, la Bohème és, sens dubte, la vostra opció ideal.
És així.
És així, és així. I... ja ho tindríem, Joan. Aquí
fixa't.
Teniu les 10 peces que teniu, des del barroc, passant per tot arreu, fins
per
al
tot,
romanticisme.
Per tot.
I, bueno, ja no teniu excusa. Ja no teniu excusa, perquè ja ho sabeu tot.
Aneu a l'òpera.
Sí, sisplau, va, porfa, que us agradarà.
Us ho passareu bé.
És que us ho passareu bé.
Bueno, com va? Aquest any no, perquè jo no sóc de canviar noms.
Mm-hmm.
Però l'any vinent, si la cosa va bé,
sí,
farem... Òpera Chachi.
Òpera Chachi m'agrada bastant.
Amb Maria Brancova.
És que m'agrada... Òpera Chachi... Uah, m'has trencat el cor. Necessito que això sigui Òpera Chachi.
Et juro que farem Òpera Chachi. Brancova, gràcies, un plaer, com sempre.
A tu. Gràcies.
Ràdio Estel. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 2:30 i ja arribem a 2:15. Encarem la recta final d'aquest programa. Sanauja, què tal? Bona tarda
de
nou.
Hola, hola de nou.
I Giró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On
com
et tenim
esteu
avui?
Doncs mira, ara mateix estic al claustre de la Catedral de Barcelona.
Ep.
Ja, mira, primera que la sonoritat és preciosa, ja us adelanto que pot ser que escolteu de fons el soroll d'alguna de les 13 oques que hi ha aquí a la Catedral de Barcelona, que simbolitzen els 13 martiris de Santa Eulàlia. Us aviso perquè que no us sorprengui si de cop i volta escolteu alguna oca. I per què estic a la Catedral de Barcelona, al claustre? Doncs perquè ja s'ha donat el tret de sortida de Corpus, recordem, avui és Corpus Christi, i s'ha donat aquest tret de sortida amb l'acte de benedicció de l'Ou Convaia, un dels tradicionals, dels clàssics. Hi ha moltíssima gent. De fet, ens comenten que hi ha molta més gent que en edicions anteriors, aquest Ou Convaia de Corpus Christi. A mi em sorprèn perquè aquesta hora, que és hora de dinar, pensàvem tots que hi hauria poca gent. Està ple a vessar, ple de gom a gom, per veure aquest ou ballant ja a la font del claustre de la Catedral de Barcelona, la font de Sant Jordi. Llavors, aquest any el que ha fet la Catedral és posar al centre del Corpus la gent del mar. Llavors, com ho ha fet? En aquesta línia, el pregoner de l'acte de benedicció de l'Ou Convaia, que ara comentàvem, ha estat el mossèn Ricard Rodríguez Martos, que ell és director d'Estela Maris. Estela Maris és l'entitat que vetlla pels mariners que arriben a Barcelona, i a banda el mossèn Ricard és diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també a banda de la responsabilitat diocesana Estela Maris, que ara comentàvem, també ho és a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola. Ell ha estat el pregoner, Joan, i nosaltres a aquesta hora tenim l'honor, el plaer, de saludar-lo en directe. Molt bona tarda, mossèn Ricard.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Ara ho comentàvem, hi ha moltíssima gent ja veient com l'ou balla.
Sí, evidentment és una cosa que crida molt l'atenció, perquè és una cosa molt peculiar d'aquí, i jo penso que la gent, doncs, no sé, li agrada, la treu molt.
Crida molt l'atenció. Ara també ho comentava, mossèn, que ahir vostè va ser el pregoner de l'acte de benedicció de l'ou. Com va anar aquest pregó? Què va dir? Quin missatge volia donar?
Bueno, a veure, va ser un acte molt emotiu. A mi em va fer molta il·lusió, va ser un honor per mi fer-ho. Bé, jo diria de manera molt senzilla que a veure, la festa del Corpus és la festa de l'amor fratern. Per tant, diguem-ne, qualsevol activitat en la qual un s'esforça per doncs, viure aquest amor fratern, doncs s'encaixa perfectament amb el Corpus. I Estela Maris, l'apostola del mar, doncs es dedica a l'assistència humana de la gent de mar al port de Barcelona, i que nosaltres tenim un lema a nivell mundial, perquè Estela Maris és una organització mundial, que és doncs, la teva llar lluny de la llar. Això, doncs, és un signe d'acolliment, que la gent es senti estimada, es senti valorada i es senti recolzada. I, per tant, doncs, diguem-ne, vivint aquesta tasca d'apostolat del mar cada dia, doncs estem vivint cada dia el sentit del Corpus.
I ara ho comentava, mossèn, entenc que aquest vincle de la Catedral de Barcelona amb els mariners és històric, que ja ve de fa molts i molts anys enrere, oi?
Bueno, jo diria que, a veure, és que Barcelona ha estat sempre una ciutat marinera. I tot i que després, amb el temps, doncs es diu que ha viscut, o encara viu potser una miqueta d'esquenes al mar, però en tota la història ha estat lligada al món de la mar. I la Catedral de Barcelona també, o si pensem en Santa Maria del Mar, que va ser construïda per estibadors, doncs vull dir, evidentment, hi ha un lligam important.
I mossèn Ricard, més enllà de posar l'accent en l'acció social de l'Església amb la gent del mar, aquest Corpus, el que presenta són algunes novetats que ara fora de micròfon estàvem comentant i també els expliquem a tots els oients que encara no hagin vingut a veure aquest ou com vaia a la Catedral de Barcelona. Sí. Doncs els explicarem què veuran de nou, perquè si han vingut alguna vegada abans no hauran vist mai catifes de flors al terra, i aquest any, per primera vegada, tenim catifes de flors dins el recinte de la Font de Sant Jordi. Com són aquestes catifes, mossèn?
Bon, són unes catifes realment espectaculars, amb molt de color, molta vida, i està bé, perquè el Corpus és vida, i per tant, doncs, qualsevol catifa, qualsevol representació ha de donar vida. I realment són espectaculars. Estan, a més, al voltant de l'ou que em balla. I, bueno, doncs jo diria... a més, també jo diria aquest any, tot i ahir, doncs, a part de vol el pregó, doncs, i d'una petita processó per aquí pels claustres, va haver-hi el Ball de l'Àliga, que també, doncs, era tot un simbolisme, perquè l'Àliga és tot un simbolisme aquí de Barcelona. I, per tant, doncs, bueno, vull dir, va ser realment tot molt entranyable. I després, doncs, ara el que ens queda, a part d'això, de la possibilitat de visitar les catifes i la convalla durant aquests dies, doncs està el dissabte al vespre, a les 9 de la nit, allà a la Sagrada Família, que es farà, doncs, una vetlla de pregària. I l'endemà, o sigui, diumenge, a les 6 de la tarda, a la plaça davant de la catedral, es celebrarà una missa solemne presidida pel cardenal Omella, i després de la missa també la tradicional processó per als carrers al voltant de la catedral.
Ara ens queden encara uns quants dies de Corpus, de celebracions. Com ho deies, anem a pams, el l'ou com vaia. Per tothom que vulgui venir l'ou com vaia a la Catedral de Barcelona, els hi diem els horaris perquè ho sàpiguen, els oients, que sapigueu que avui i demà, avui i dijous i demà divendres, podeu venir a veure aquesta preciositat d'ou ballant a la Catedral de Barcelona i també les catifes de flors que hi ha exposades al terra, que n'hi ha tres i que, com comentava mossèn, són precioses. Això podreu veure-ho des de 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Teniu pràcticament tota la jornada I si voleu venir el dissabte, que és un dia normalment festiu, que potser ve més gent, que sapigueu que el dissabte obre les portes des de les 10 del matí fins a quarts de 8 del vespre, i diumenge però ho fa de matí des de les 9 fins a les 2, perquè clar, així després la gent té temps d'anar a la missa i a la posterior processó que ara comentava, i a tots aquests oients que ara ens escolten, mossèn, què els hi diria? No us podeu perdre veure-lo com va i per què? Per què no se'l poden perdre?
A veure, jo diria que, d'una banda, és una manera, doncs, de celebrar, una manera festiva, de celebrar el Corpus. Les festes religioses s'han de celebrar, diguem-ne, amb alegria, perquè formen part de la vida. I en aquest cas, doncs, l'ou és una cosa molt significant. Un ou representa sempre la vida. I aleshores, doncs, en aquest cas, Jesús ens dona la vida. El cos i la sang de Jesús ens donen la vida. Per tant, doncs, diguem-ne, és viure d'una manera alegre, una vivència, el que és, doncs, religiosament una festa molt important.
Ara que comentava que l'ou ens dona vida, apuntar també que aquestes catifes de flors que veiem al terra, moltes són de color vermell i blanc, que vostè comentava, són de colors vius. Clar, tot té un sentit, el color blanc seria el color de l'ou, que seria el cos.
El cos de Crist, cos de Crist, exactament.
I el vermell representaria la sang de Crist.
Sí, bueno, és jugar amb tota aquesta simbologia. És molt important tota la simbologia, perquè al final les persones no podem, diguem-ne, viure ni creences ni qualsevol cosa en abstracte. Tot se li ha de donar una forma tangible, oi? I aleshores aquests símbols són importants perquè ens ajuden, doncs, a ressaltar el paper del cos i la sang de Crist.
I mossèn, suposo que vostè ho sap, però a banda de ser pregoner, que ja només per ser-ho és un honor d'aquest acte de benedicció de l'ou com vaia, clar, apuntar que aquest any se celebren els, atenció, 700 anys d'història des que d'ençà que es va fer la processó de Corpus a Barcelona, que és una fita que no s'hi arriba cada dia.
Bueno, realment no. O sigui, qualsevol aniversari és important, en aquest cas encara més. I això és, al final, la importància de la tradició. Perquè nosaltres, de vegades, donem molta importància al dia a dia, al que hi vivim, i ens sembla, de vegades, les tradicions com unes coses anecdòtiques. Les tradicions estan plenes de saviesa. Les tradicions ens ensenyen molt de la humanitat, de tot i també de nosaltres mateixos, perquè formem part d'aquesta tradició.
Escolti, mossèn, ha estat un gran plaer aquesta conversa, plena d'humanitat, plena de tradició, plena de cultura popular. Estic contenta i segur que molts oients també, perquè encara queden dies a celebració de Corpus Christi fins aquest diumenge, amb la missa i la processó. Dir que vinguin, evidentment, a la Catedral de Barcelona, també en altres llocs on podran veure l'ou ballar, perquè és d'aquelles tradicions que s'han d'anar a veure, que sí, sempre sí. És bonic. Mossèn Ricard Rodríguez Martos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos l'endemà d'aquest pregó que va presidir ahir.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I bon Corpus.
I bon Corpus.
Sempre, sempre això. Doncs gràcies a mossèn Ricard Rodríguez Martos per atendre's des de la Catedral de Barcelona. Olma, escolta'm, jo de tu gaudiria una mica més d'aquest claustre, que és meravellós, el claustre de la,
sí,
de
sí.
la Catedral de Barcelona, i a més si hi ha l'ou com balla, escolta'm.
És preciós, ja us dic, eh?
Ja...
Sí, moltíssima gent. De debò que aquest any l'acollida que està tenint l'ou com balla a la Catedral de Barcelona sorprèn, perquè està ple a vessar. Així que sí, això de vosaltres no tardaria gaire
ara.
A anar a veure aquest ou com balla, que és preciós.
Giró, gràcies, eh?
Ens veiem ara, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu.
53 minuts que ha passat de la una del migdia. I atenció, perquè tenim novetats culturals.
Així és. Tota una experiència musical, Joan, d'alta qualitat en enclavaments barrocs i paisatges singulars.
Sí.
Anem de cultura en cultura, eh?
La
és
així.
La més popular, la més tradicional, la més religiosa, la de tota la vida. Goig, dolor, glòria és el lema de la 7ª edició del Festival Espurnes Barroques. Ja ho hem tractat en aquest programa, inclús hem fet entrevistes perquè val molt la pena. Parlem dels misteris del Rosari, que articulen una programació extraordinària de música barroca, t'informo, de l'11 de maig, ja estan en marxa, evidentment, fins al 9 de juny. I encara tenim dies, per endavant, per gaudir-lo. una quincena d'esglésies de la Catalunya Central doncs acollen, com es diu això?
Acullen.
Acullen, gràcies, doncs aquest cicle, Goig, Dolor i Glòria d'Espurnes Barroques. Convidem els nostres oients a descobrir-les i deixar-se colpir pel patrimoni i la gastronomia d'aquests indrets, que són meravellosos.
Absolutament.
Teniu també més informació i entrades a espurnesbarroques.cat, però recordem, per exemple, que l'1 de juny, aquest mateix dissabte, tindrà lloc el concert de l'orquestra El Miracle, dirigida per Juan de la Rubia, al Santuari del Miracle, on es va estrenar la formació l'any passat. Es tracta d'un concert únic i extraordinari. L'endemà, el dia següent, diumenge, el dia 2, a Bergós, guerrejat, la cantant Juliet May omplirà la seva prestigiosa veu doncs amb aquesta església segarrenca. I a la tarda, a Matamargó, al Pinós, Tornaveus i el violinista biguetà Joel Bardolet fusionaran les sonates del Rosari amb el cant a veus popular envoltant de 5 retaules barrocs.
Hòstia, què més vols?
Home, música, barroc, espurnes barroques.
Què més vols?
Espurnes de cultura, espurnes barroques. Us recordem, més informació i entrades a espurnesbarroques.cat, mireu-lo, perquè és tot un aconteixement cultural, musical, ple de sentit, ple de tradició i ple també de fe, com no.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Va, ara, canviem dates totalment,
del Rafa cultural,
sí,
i promotor de promocions.
El gamberro.
Ara arriba el Rafa de Bona Vesprada. He canviat el to perquè és...
El gamberro,
l'allò, el que va fotent els
billetes
i tal. Ja. I el que intenta ser divertit i de vegades de casualitat
ho
l'obra. Mira, escolta una cosa, avui que hem tingut molta sessió del Congrés dels Diputats,
sí,
i s'ha votat, i hem escoltat, i els insults i tal, i els discursos, tots sentits,
sí,
i abraçades, i gent contenta, i gent emocionada, i gent decebuda, ho hem explicat tot, però...
Però,
una cosa que ha passat molt interessant,
sí,
jo crec, és, i que s'ha de... Perquè jo crec que s'ha de destacar el ministre Òscar Puente,
sí,
per nosaltres és molt interessant, perquè és molt particular ell,
sí,
en si mateix.
Sí, que ha estat tot el mateix.
Sí, sí, ha estat com... Però et dic una cosa, crec que està de ressaca. Perquè ahir va anar al concert de Taylor Swift.
Clar, ho va dir,
Home, que ell és fanàtic.
Sí, sí, sí.
I els amics de la premsa que cobreixen el Congrés, doncs no han tingut... Sí, no han tingut més idea, just abans de començar una sessió històrica, de demanar-li justament per aquest tema un cop més. Aquest és Òscar Puente, que a més... Com que al principi com que li molestava una mica la pregunta, com que sí, pensava, bueno, que m'ho pregunteu, una entrevista una mica més informal, val, però aquí a l'entrada d'un dia com aquest... Però després li fa una pregunta que li dispara, reflexiona i contesta. Òscar Puente, Taylor Swift.
Maravilloso.
Esto declaras mucho, ¿no?
¿Perdón?
Swifter.
Hombre, eso ya lo sabe toda España, ¿no?
¿Canción preferida?
I knew you were trouble.
La periodista li diu, very good.
Mare meva.
Perquè li ha contestat en aquest anglès.
Sí,
però és
sí,
allò, estan els periodistes perseguint-lo i ell dient, bueno, maravilloso, tal,
sí,
no sé
sí,
què.
Sí, sí, està molt bé, això,
Però de sobte li diuen, canción favorita, i es para, això estic pensant, a veure quina dic.
Està molt bé.
I la tenia claríssima. Aquesta és la cançó favorita. Veritat que Òscar Puente no té pinta de ser molt fan?
No, té molta pinta de Swifter,
No té pinta.
No
té pinta. Que, per cert,
he vist
imatges a... Sí, cosa més d'aquí, més Espanya profunda.
Sí.
Algun grup folclòric de Valladolid, una cosa així, no?
No.
Una cosa així. Doncs no, és de Taylor Swift. I mira, parlant dels seguidors de Taylor Swift, que jo crec que al final són de totes les edats, però és que avui hi ha hagut un moment a Madrid, sabem que està a Madrid avui, que se l'han trobada.
Ah, se l'han trobat?
Se l'han trobat. Estava doncs, fent un cafè, ja veus tu, amb tota la naturalitat del món, i algú ha detectat que era ella, i hi ha un vídeo a X que corre, que l'he vist abans, prou impressionant. Saps l'escena aquella de Parque Jurásico? Quan surten els galimimus corrents, i van tots corrents allà, el doctor Alan Grant i els nens...
I han anat així.
Doncs era igual. Era com els galimimus
no
cap a... No, ha estat prou impressionant. Toscano, que estic explicant coses d'Oscar Puente...
Tu veus el bloc que porta Toscano ara mateix a la mà?
Mare de Déu. Tot això ho has d'explicar en mitja hora?
És que el que ha passat avui...
Ah, clar. Tens talls i tal? També ho feu amb talls, el tema? És que no t'escolto mai. Sí. Feu talls, també, no?
M'agrada parlar amb Xavi Toscano sense que la gent el pugui escoltar.
Exacte, no saben el que està fent ell ara mateix.
Exacte, amb Jurassic Park de fons. És tot surrealista.
Sí, exacte. És tot una història. Tot bé, perquè al final saps què passa? Que es barreja tota la bàbia en un moment.
Mira, guarda't el Bona Vespre d'avui.
Porto dos dies guardant-lo, no està malament.
És que portem dos dies.
No passa res, jo content.
Deixa'm dir una cosa avui.
Deiem altres coses diferents. Què passa?
Gràcies avui aquí i aquesta setmana a l'equip d'aquest programa.
Jo soc part, eh?
Sí.
No, de res, Joan, de res.
A l'equip d'aquest programa, perquè hi ha jornades maratonianes com les d'avui, que encara que no us ho sembli,
sí.
Som un equip petit, però, noi, cadascú corre com deu. Gràcies no només a l'equip d'aquest programa, sinó als serveis informatius d'aquesta casa, que sempre està amb nosaltres, aportant-nos informació, aportant el que calgui. Gràcies a Sílvia Muñoz, que és la cap de continguts d'aquesta casa, per posar-hi també tot sobre la graella quan fa falta. I gràcies, evidentment, al director, que quan fa falta també, mira, missatgets.
Què t'està?
No, ara no. Però ara vaja. Tornem demà, a les 8. Que vagi molt bé.